Ràdio Esparreguera, serveis informatius. Les notícies d'Esparreguera a l'informatiu diari de l'emissora municipal. L'informatiu.
Bon dia i benvinguts i benvingudes a l'informatiu diari de Ràdio Esparreguera. És la una del migdia d'aquest divendres 21 de febrer del 2025 i repassem l'actualitat d'Esparreguera amb la Neus Ibáñez del control tècnic i la Judit Blasco a la locució. Els titulars d'avui són els següents. Els instituts d'Esparreguera obren portes aquest cap de setmana per a famílies i alumnes. A Esparreguera, en Comú Podem i la CUP d'Esparreguera presentaran al proper ple una moció en defensa del dret a l'habitatge digne. Convocades 6 noves borses de treball de personal de l'Ajuntament. El Taler acull aquesta tarda la presentació de Tardes al Vallamar, la darrera novel·la de Rafael Vallbona. El col·lectiu Esparregarí de Recerques organitza diumenge la tradicional pujada a la Socarrada. Els instituts d'Esparreguera obren portes aquest cap de setmana per a famílies i alumnes. Primer serà el torn de l'Institut El Cairat, que organitza demà dissabte la seva jornada en dues sessions. La primera a 9:45 del matí i la segona a partir de les 11. La reserva per a la visita s'ha de fer amb cita prèvia a través del web de l'Institut. Laura Ayuso, directora del centre, ha detallat en una entrevista al programa a la ràdio com anirà la jornada i ha subratllat que sobretot està pensada per a que els futurs alumnes vinguin acompanyats de les seves famílies.
L'alumnat en principi ens coneix perquè fem una trobada prèvia a primària, secundària i venen a visitar-nos totes les escoles i ens coneixen el centre i coneixen una mica els alumnes i la vida de primer d'ESO. Demà està més enfocat a que ells, els futurs alumnes, puguin venir amb les seves famílies i fem primer una xerrada, quan arriben fem una xerrada a dues persones de l'equip directiu i els expliquem una mica el projecte educatiu, una mica doncs, com funcionem, com és el dia a dia, les matèries, les sortides, els grups, i després els dividim en petits grups i els portem a fer una guia pel centre on els nostres companys professors i professores doncs, també estan a diferents espais mostrant doncs, com treballem, què fem.
El Cairat compta actualment amb 4 línies a primer d'ESO, un nombre de grups que continuarà mantenint el curs vinent. La directora del centre ha destacat l'educació integral i inclusiva com un dels eixos principals del seu projecte educatiu.
Nosaltres som un centre públic, un centre català, un centre que mirem per l'educació integral, inclusiva, un centre que acompanyem a l'alumnat, siguin quines siguin les seves necessitats, i ens adaptem a aquestes necessitats, i ho fem a través d'una doncs, metodologia variada. Nosaltres creiem que totes les metodologies són significatives, i per tant, si fem servir les eines digitals amb intensitat, sí, fem servir treball per projectes, però també fem servir metodologies més tradicionals i, per tant, una varietat d'eines per arribar en aquesta finalitat.
Pel que fa al ventall de projectes que ofereix el Cairat, Ayuso ha explicat que l'Institut en desenvolupa diversos en àmbits com les llengües o la sostenibilitat i n'ha destacat, entre d'altres, l'agermanament lector amb alumnes de primària o projectes internacionals com l'Erasmus+.
Projectes moltíssims, no? Perquè pensem que a més a més és això que també enriqueix, no? Doncs, des d'anar a fer l'agermanament lector amb els alumnes de primària o fer el sharing to learn amb els alumnes de primària, fer campanyes de donació de sang, participar en projectes internacionals de com l'Erasmus+ i viatjar a l'estranger, és a dir, un ampli ventall de projectes a banda de les classes ordinàries, en l'àmbit de les llengües, de la sostenibilitat, som escola verda, és a dir, per donar, per acabar de complementar en funció dels interessos de cada alumne, doncs allò que creiem que els pot acabar de fer, doncs, persones no només acadèmicament formades, sinó també personalment formades.
Les portes obertes a l'Institut El Caire tenen lloc demà dissabte i diumenge se celebraran les de l'altre centre públic de secundària de la vila, l'Institut El Castell. També ha programat doble sessió amb cita prèvia a través del seu web a 11:15 del matí i a 12:00 del migdia. El seu director Jordi Fort ha explicat al magazín La Ràdio que durant les visites de diumenge les famílies podran conèixer les instal·lacions, les línies de treball i el projecte educatiu del centre.
Bé, doncs amb moltes ganes, amb molta il·lusió, un any més. Per nosaltres és una jornada en què podem ensenyar una miqueta les nostres instal·lacions, el nostre projecte educatiu, i ho ensenyem a totes aquelles famílies de sisè de primària de la població que veuen que en els propers mesos la vida dels seus fills i les seves filles experimentarà un canvi que és molt important, com és el de canvi de centre educatiu, no? El pas de la primària a la secundària, que de vegades fa un cert respecte, però que no ha de ser així, no? I una miqueta, doncs, volem ensenyar una miqueta tot, el projecte educatiu, les línies de treball que tenim, la manera de treballar, la manera d'atendre l'alumnat, que creiem que és un dels punts forts del nostre centre, i res, doncs, amb il·lusió i amb moltes ganes que arribi diumenge.
En referència a aquest projecte educatiu, Fora ha posat en valor el fet que l'Institut compti amb dos tutors o tutores per grup, una iniciativa que assegura facilitar l'acompanyament a l'alumnat. També ha destacat el plurilingüisme i el treball amb centres europeus a través del projecte Erasmus+.
Des de fa molts anys, una de les línies mestres del nostre projecte educatiu és, per exemple, l'atenció a les persones. L'atenció a les persones, som un centre molt proper a l'alumnat, que des d'allà fa més de 20 anys que tenim, per exemple, dos tutors per aula, i això ens permet fer un seguiment molt, molt acurat d'aquell alumnat, perquè el volum de gent que aleshores té cada professor és molt més reduït i, per tant, es pot fer un seguiment molt més acurat, molt més estar una miqueta per les necessitats de l'alumne. No? Això seria una primera línia del centre, seria això. I això es materialitza en diferents mesures, com són el seguiment més acurat, una sèrie de colònies, un projecte d'acompanyament de l'alumnat de tercer i quart a l'alumnat de primer d'ESO. Després, una altra de les línies seria el plurilingüisme. Al nostre centre tenim un Erasmus+, que això fa que quan fem intercanvis amb escoles estrangeres, de Finlàndia, de Noruega, l'impacte econòmic per a les famílies sigui molt reduït. Això ho tenim durant 7 anys, aquest és el tercer any que ho tenim, i això és una cosa que ens permet molt treballar amb escoles europees. De fet, d'aquí 2 setmanes, si no m'equivoco, ens visita una escola de Noruega, i al cap de 2 setmanes després nosaltres anem cap allà, i així el mateix en Finlàndia i altres centres.
El director del Castell ha destacat també diferents línies educatives que es potencien des de l'Institut. Són especialitats en matèries com la tecnologia, les matemàtiques o els estudis artístics.
Una altra és la línia tecnològica, la línia que treballem l'STEAM des de fa molts anys, i és un aspecte important. També la matemàtica i també, per suposat, la línia artística del centre, que tenim batxillerat artístic i tenim un cicle de teatre. I això fa que, bueno, amb un projecte inclusiu de tot el centre, que es diu el musical, doncs que aquesta línia sigui prou important també, i alhora també d'atendre l'alumnat, de pensar una miqueta en l'alumnat com a persones futures i futurs ciutadans.
Pel que fa al centre concertat, l'Escola Cooperativa El Puig, que també compta amb estudis de secundària obligatòria, la jornada de portes obertes se celebra avui a la tarda a partir de les 3:10. La Generalitat de Catalunya va donar a conèixer fa uns dies el calendari de preinscripció per al curs 2025-2026. En el cas de l'educació secundària obligatòria, serà del 14 al 26 de març. A Esparreguera en Comú Podem i la CUP d'Esparreguera presentaran al proper ple una moció en defensa del dret a l'habitatge digne. Els grups portaran a aprovació a la sessió plenària del proper dimecres una bateria de propostes de caràcter urgent en matèria d'habitatge, motivada especialment pel creixement dels preus del lloguer en els darrers anys. El portaveu d'Esparreguera en Comú Podem i grup impulsor de la moció, Manuel Ortí, apunta en declaracions a Ràdio Esparreguera el motiu de portar-la al proper ple.
Hem vist doncs, aquest creixement descontrolat de preus, primer amb tota la crisi hipotecària que va haver i el creixement doncs, que van sorgir plataformes com la PA arreu del país, i ara mateix doncs, aquesta crisi la tenim traslladada al mercat de lloguer. I per tant, nosaltres creiem doncs, que s'ha de fer tota una sèrie de mesures a llarg termini i a curt termini. A llarg termini doncs, ja s'està posant mans a l'agulla per fer aquesta construcció d'habitatge públic, que creiem que és molt necessari per poder anar creant un parc d'habitatge públic molt més gran del que tenim, ja que som dels països europeus amb menys habitatge públic que hi ha a tota Europa. Però també el que no podem fer és esperar doncs, dècades i que la gent actualment que té problemes actualment doncs, no donar-li solucions. I per això nosaltres proposem tota una sèrie de mesures urgents que podrien alleugerir doncs, i fer créixer aquest parc públic d'habitatge.
Algunes de les propostes que inclou la moció són l'expropiació dels habitatges de fons voltors per incorporar-los al parc públic de lloguer, la reducció dels preus de referència dels contractes, la prohibició de la compra d'habitatge amb finalitats especulatives o la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions. Altres mesures que contempla aquesta moció són il·legalitzar les empreses de desocupació i prohibir els desnonaments en els casos en què no existeix una alternativa habitacional. També defensa la reserva d'un 30% d'habitatge de protecció oficial per a les noves construccions i grans rehabilitacions, una mesura contemplada en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Esparreguera que actualment es troba en fase d'aprovació inicial.
Defensem aquesta reserva al 30% d'habitatge de protecció oficials per a les noves construccions i grans rehabilitacions. Una cosa que aquí a la proposta o al projecte de nou POM, el nou Pla Urbanístic Esparreguera, ja contemplava. Ja veurem doncs, si amb la nova proposta que vol fer l'equip de govern es manté, però volem que això s'implementi a tot el país. El que volem és no que hi hagi una batalla entre diferents municipis per veure qui fa aquesta normativa, sinó que sigui obligatòria a tot el país. I, per tant, òbviament, sortint del debat que últimament estan proposant els promotors de que tingui dues portes als mateixos edificis o que la gent pobra vagi a uns barris i que la gent rica a uns altres, òbviament nosaltres considerem que ha d'estar barrejat i, òbviament, doncs, amb única entrada i, per tant, el que cohesiona la societat és el poder conviure de forma conjunta i no creant guetos.
A aquesta moció pel dret a l'habitatge digne impulsada per Esparreguera en Comú Podem s'hi ha adherit també el grup municipal de la CUP d'Esparreguera i des dels grups obren la porta a que s'hi sumi alguna agrupació més amb representació al ple. El portaveu dels comuns, Emmanuel Ortí, però ha expressat en declaracions a Ràdio Esparreguera que veu difícil que la moció tiri endavant.
Jo ja parteixo d'amb unes expectatives baixes de que això sigui aprovat, veient doncs, els precedents que ens estan donant doncs, aquesta comissió d'habitatge del Congrés de Diputats, on mesures que s'han portat en aquesta comissió per tal d'il·legalitzar les empreses de desocupació doncs, no han prosperat, de la mateixa manera que altres d'aquestes mesures que hem comentat. Per tant, per abstencions del propi PSOE, per tant, dubto molt que puguin prosperar. Òbviament, nosaltres hem obert i hem donat a conèixer aquesta moció a la resta de formacions que formen el plenari municipal i hem obert la porta doncs, a poder transaccionar propostes i estem a l'espera per si hem de canviar alguna cosa en aquest sentit. Però, òbviament, veiem poc recorregut, veient doncs, aquesta experiència prèvia.
La sessió ordinària del ple municipal de febrer tindrà lloc el proper dimecres 26 a partir de 6:45 del vespre i, com és habitual, es podrà seguir en directe per Ràdio Esparreguera. Convocades 6 noves borses de treball de personal de l'Ajuntament. Són convocatòries per a diferents perfils professionals i la constitució de les borses es farà mitjançant concurs-oposició per cobrir possibles suplències del personal de la plantilla. Les especialitats que es busquen són de tècnic de serveis a les persones, de subgrup A2, adscrit al Servei de Diversitat i Cicle de Vida, i d'auxiliar tècnic de persones de subgrup C2, adscrit al Servei d'Esports. El termini de presentació de sol·licituds d'aquestes dues finalitza el 19 de març. Avui també ha començat el període per inscriure's a la convocatòria d'altres perfils professionals. Es cerca personal arquitecte superior de subgrup A1 en l'àmbit d'habitatge i arquitecte tècnic subgrup A2. També es constituiran borses per a un perfil d'enginyer tècnic de subgrup A2 i de personal tècnic superior de territori i sostenibilitat subgrup A1 en l'àmbit de protecció civil i mobilitat. Tots quatre terminis finalitzen el 20 de març. Qualsevol persona que estigui interessada en formar part d'aquestes borses de treball pot fer-ho telemàticament a través de la plataforma d'ocupació de l'Ajuntament d'Esparreguera, esparreguera.convoca.online, dins l'apartat Borsa d'Ocupació. Allà hi trobarà la convocatòria i les bases específiques amb els requisits per presentar-se a cadascun dels processos i tota la informació referent al desenvolupament del procés selectiu. Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives poden fer-ho també en manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. També continua obert el termini de sol·licituds per al personal operari de neteja viària. Per a participar en el procés no es requereix cap titulació, només cal ser major de 16 anys i no estar en edat de jubilació forçosa, abonar la taxa de drets d'examen i adjuntar la declaració jurada sobre el coneixement de les llengües castellana i catalana. A través d'aquesta borsa està previst incorporar fins a un màxim de 8 persones per reforçar el servei de neteja del municipi durant un període de 6 mesos. En aquest cas, el procediment de selecció és mitjançant concurs de mèrits i el darrer dia per presentar-s'hi acaba l'11 de març. El Taler acull aquesta tarda la presentació de Tardes al Vellamar, la darrera novel·la de Rafael Vallbona. El llibre explica la història de les germanes Jiménez, tres germanes mestres que en plena expansió migratòria arriben a Barcelona i es traslladen a Premià, on funden una escola. En una entrevista al programa a la ràdio, l'autor Rafael Vallbona ha explicat que amb la novel·la ha volgut retre homenatge a totes aquelles persones que entre els anys 50 i els 60 van arribar a Catalunya a treballar.
És una novel·la en la qual faig un homenatge a la gent que als, a finals dels 50 i als anys 60 van venir de qualsevol racó del món i van fer gran aquest país. I van fer d'aquesta vila doncs, el seu lloc al món. No? Doncs jo això ho explico referint-me a Premià perquè és el territori que conec. Però ja et dic que crec que és una història universal gairebé, com a mínim en el nostre país. I a més, hi ha el mite, diguem-ne, de la gent que venia d'Andalusia, de Múrcia, d'Extremadura, però també hi havia gent que venia de Barcelona, com ara jo. La migració no era una qüestió de procedència, sinó era una qüestió de classe, i encara ho és ara.
L'escriptor i periodista barceloní va iniciar la seva trajectòria escrivint poesia per després endinsar-se a altres gèneres com el periodístic, els llibres de viatges, la narrativa, la novel·la negra o la novel·la juvenil. En la seva darrera obra, Tardes al Vellamar, els desapareguts banys populars de Premià esdevenen el punt de partida des d'on Vallbona explica la transformació social del país des dels anys 60 i fins a l'actualitat. En aquesta entrevista a Ràdio Esparreguera, l'escriptor ha compartit que el llibre és una novel·la coral amb històries anònimes que assegura, tot i ser ficció, cal explicar per fer memòria històrica.
La majoria de les meves novel·les són corals, hi ha molts personatges, perquè m'agrada fer aquest tipus de narració, primer en la qual tractar el tema de la memòria. La memòria és fonamental, és a dir, no podem saber qui volem ser o què serem si no sabem el que hem estat. Per anar endavant s'ha de mirar primer darrere, s'ha de saber d'on vens. Com que fas una ficció a partir de la realitat, és una ficció versemblant, que dius, ostres, jo explico aquesta història que passa a Premià de Mar, però segur que canvies els noms i les descripcions dels llocs i la pots situar a Esparreguera, a Olesa, a Terrassa, i a tants i tants, bueno, a tota la conca del Llobregat, evidentment, no? Vull dir, perquè és la història d'aquest país, tu. És la història d'aquest país.
La presentació del llibre tindrà lloc avui a Esparreguera a partir de 8:15 del vespre a la llibreria El Taler. El col·lectiu Esparregarí de Recerca s'organitza diumenge a la tradicional pujada a la Socarrada. La d'enguany serà la 22a edició d'aquesta caminada fins a la muntanya més alta d'Esparreguera, a 519 metres per sobre del nivell del mar. Un any més, l'entitat esparregarina organitza aquesta tradicional pujada, una sortida de dificultat mitjana. Des del col·lectiu recomanen dur calçat còmode, aigua i esmorzar. La sortida serà diumenge a les 8 del matí a la rotonda davant de l'Institut Alcairat, des d'on es traslladaran en vehicles particulars fins a la Puda. La tornada es preveu cap al migdia. El col·lectiu Esparregari de Recerques és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 1994. La seva activitat habitual inclou sortides culturals, caminades a l'entorn d'Esparreguera, conferències i projectes de recerca històrica, entre d'altres. I fins aquí l'informatiu de Ràdio Esparreguera d'aquest divendres 21 de febrer de 2025, que hem realitzat la Neus Ibáñez al control tècnic i la Judit Blasco a la redacció i la locució. Moltes gràcies per la confiança. Nosaltres tornem dilluns a la 1 del migdia.